l'Infovespre. Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant dels horts socials. Encara en queden dues parcel·les per adjudicar. Fa uns dies n'hi havia 6 de lliures, però ja s'han presentat 4 sol·licituds. El paviment que es posa al lateral, davant i darrere del mercat és antilliscant i més sòlid. Les obres es fan entre avui i demà. Demà al matí no es podrà aparcar al pàrquing. Comentarem també que un cavallenc ha estat nomenat president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que es dedica a fomentar el missatge de la Bíblia al país. Ens farem ressò del tema del qual s'està parlant avui a l'aula d'extensió universitària, concretament dels guerrers de Xi'an, unes escultures que van venir a Barcelona pel Fòrum de les Cultures, que tenen darrere seu tot un simbolisme màgic de la vida després de la mort. A l'Infovespre explicarem també la cantata que es farà el dia 22 d'abril aquí a Calella. Hi participen nens i nenes de corals infantils del Maresme i barcelonès i l'ha composat una calellenca, Marta Tarrides. Parlarem amb ella d'aquí una estona. I parlarem també de l'òpera Rigoletto de Verdi, que es fa el dia 2 d'abril al Liceu, a Barcelona, i venirà a veure gent de Calella, del Centre Musical de Can Segom i de l'Estudi de Guitarra de Calella. Doncs bé, comencem. Com dèiem en titulars, el projecte d'horts socials que està en funcionament a Calella des de l'any 2013 ja compta avui amb 32 parcel·les disponibles per al cultiu, una iniciativa de l'Ajuntament de Calella que compta amb la col·laboració de Càritas Parroquial i que actualment permet desenvolupar-hi també el projecte 3C, Conreem, Clima i Comunitat de la Fundació Humana.
Des de les 32 parcel·les que hi ha disponibles a la vinya situada a Vall de Venedor, n'hi ha 6 de lliures, per les quals ja s'han presentat 4 instàncies per poder-ne fer ús i s'adjudicaran properament. En queden encara, per tant, 2 de lliures i l'Ajuntament fa una crida als calellencs interessats a treballar-hi. Margarita Valls, regidora de Política Social de l'Ajuntament de Calella, ha explicat que l'objectiu és aconseguir la plena ocupació de totes les parcel·les de cultiu per acompanyar amb el projecte global dels horts socials que és solidari i transversal.
Aquestes parcel·les són per persones que estiguin en situació de vulnerabilitat social, precarietat laboral o desocupació, o bé també que siguin jubilats o pensionistes. Estan pensats doncs, per situacions, o sigui, gent que ho necessita també per un tema de millorar la situació, doncs, tant personal com també per la seva possibilitat de fer amb el conreu l'autoconsum i la millora de la seva situació personal a partir de l'ocupació i l'activitat física en el medi obert.
El tècnic agrícola de la Fundació Humana ha assegurat que la qualitat de la terra on hi ha els horts és molt bona i és un terreny adequat per fer-hi créixer verdures i hortalisses. Com cada any es farà una jornada de portes obertes de cara a la primavera.
Estem esperant que faci una mica més de bon temps, que la gent li vingui més de gust pujar caminant cap als horts. I però sí, evidentment farem la jornada de portes obertes perquè tothom que vulgui estigui convidat a veure i a donar-se en compte de la gran feina que s'està fent amb els horts.
Les sol·licituds es poden fer a les noves dependències de serveis socials que ara són igualment a la fàbrica Llobet Guri, però a la primera planta. Es van adjudicant per ordre de petició i hi haurà llista d'espera.
Canviem de qüestió. El formigonat que s'aplica a l'entorn del mercat municipal és antilliscant i més consistent per al pas de cotxes. Per aplicar aquest tractament al terra es produiran les restriccions que ahir ja us avançàvem a l'Infovespre.
Concretament, es fa un tractament al terra formigonat de tot l'entorn de l'equipament municipal amb l'objectiu que no patini i sigui més sòlid. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia d'Obra Pública, Jordi Sitjà.
Fer com un tractament a tot el que és el terra, diguéssim, que està formigonat i lliscat amb llis, de manera que tindrà dos funcions. Un sistema més rugós que farà que tingui una funció més antilliscant I l'altre principal, que també li dona més consistència de cara a la perdurabilitat del formigó, de cara al, sobretot al rodament de vehicles.
Com ja els dèiem ahir, amb motiu d'aquesta actuació, demà dijous al matí no es podrà accedir al pàrquing del mercat entre les 9 del matí i la 1 del migdia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. El cavallenc Joan Ferrer ha estat nomenat president de l'Associació Bíblica de Catalunya. El nomenament es va fer efectiu durant l'última reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, celebrada a Tiana el dia 1 de febrer.
L'Associació Bíblica de Catalunya es va crear fa 50 anys en el marc del Concili Vaticà II i feia de mitja de la relació entre les persones que estudiaven les Sagrades Escriptures, un estudi que bàsicament es feia en centres eclesiàstics. Actualment, la funció d'aquesta associació és, entre altres, coordinar els esforços entre totes les persones i organismes que treballen en el foment de la Bíblia. Segons Ferrer, en l'estudi i la difusió de la Bíblia en català, però alhora en el servei a la llengua i la cultura catalana. Joan Ferrer.
Coordinar tots aquests esforços, i d'aquí va sortir l'Associació Bíblica, que ha fet una feina realment impressionant al servei de la cultura i la llengua catalanes, tenint com a objectiu, evidentment, la traducció, l'estudi, la difusió, la divulgació de la Bíblia. Aquesta és la tasca que ha anat fent en els darrers 50 anys aquesta institució benemèrita.
Joan Ferrer ha recordat que l'any 1982 es van començar els treballs de traducció de la Bíblia catalana interconfessional, que van acabar l'any 1993, uns treballs en els quals ell hi va participar activament. Actualment, l'Associació Bíblica de Catalunya té diferents projectes en marxa, com ara la publicació imminent d'un diccionari grec-català de la llengua grega del Nou Testament.
Diccionari grec-català de la llengua grega del Nou Testament, més una edició d'estudi del Nou Testament grec, que serà un mètode nou que hem dissenyat per facilitar al màxim l'estudi del grec original de tot el Nou Testament i d'altres llibres de la Bíblia. I ara mateix també estic treballant, ja tenim molt avançat, un diccionari hebreu català i arameu català de la Bíblia. Bé, tot això són tasques que un país i una cultura necessita, i és la feina que des de l'Associació Bíblica hem anat fent.
D'altra banda, Joan Ferrer va fer el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, però de l'any 2015, una proposta pública per tal que la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça canviï el seu nom i porti el nom de l'historiador cavallenc Jordi Amat. Aquesta proposta la va fer en el decurs d'un acte d'homenatge a l'historiador, en què també hi havia l'alcaldessa Montserrat Candini, que en aquell moment ho va veure amb bons ulls. A dia d'avui, segons Joan Ferrer, encara no en té cap notícia.
Vaig veure que la senyora alcaldessa ho va acollir, francament, amb molt d'interès, però després la veritat és que no n'he sabut res més. Potser no hi ha hagut temps d'executar la idea, suposat doncs, que es vulgui portar a terme. Jo simplement vaig veure que en aquell moment va ser francament ben acollida, però després la veritat és que no n'he sabut res més, i ara mateix no sé com està.
Segons Joan Ferrer, l'actual nom de la biblioteca no té cap justificació històrica. Per ell, és més adequat el nom de Jordi Amat perquè va centrar els seus esforços i interessos culturals en la ciutat de Calella.
Més qüestions. L'Aula d'Extensió Universitària de Calella ha acollit ara a la tarda una conferència sobre la civilització xinesa a través dels guerrers de Xi'an. Aquests guerrers de Xi'an formaven part de l'exèrcit de terracota de Qin Jin Huan, el primer emperador de la Gran Xina.
Dolors Folch, professora del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, fa una hora que ha començat a explicar la història d'aquesta singular armada, així com la de l'emperador Qin Shi Huang, que creia en la vida després de la mort i que pretenia que el seu exèrcit, de més de 8.000 figures, el protegís per continuar amb ell les seves conquestes en el més enllà. Escoltem Dolors Folch.
Les nocions de lo que és la vida després de la mort que dels xinesos són més aviat vagues, però clarament hi ha esperits ofesos o enfadats que poden complicar la vida. en el més enllà i fins i tot en els que estan aquí. Doncs d'esperits ofesos en tenia uns quants a l'emperador perquè havia escabatxinat literalment 7 estats, és a dir, havia conquerit tot el que era Xina un darrere l'altre i algunes vegades amb matances importants dels exèrcits dels seus adversaris.
Segons Dolors Folk, una de les qüestions que més fascina és tot allò que envolta la tomba de qui va ser el primer emperador que va unificar la Xina l'any 221 abans de Crist. A més, segons Folk, tothom té al cap la imatge dels guerrers de Xian. Tot i això, el que més impressiona és veure in situ tots els soldats.
Lo impressionant és veure les juntes, és a dir, un per un aquests guerrers, doncs bé, són escultures antigues i ja està. El que és impressionant és la suma de tot això, és a dir, el fet de que són 7.000, és a dir, és que és clar, de tamany natural, una miqueta més gran que el natural i tot, i això enterrat perquè no ho veiés ningú absolutament, i en allà s'ha quedat, és a dir, aquesta és la cosa més apassionant del tema, és veure'ls conjuntament. Jo trobo que quan els veus d'un en un, bueno, doncs està bé, no? Sempre està bé veure una cosa en directe, però no és el mateix.
La UNESCO va declarar els guerrers de Xian Patrimoni de la Humanitat de 1987 i el 2010 els responsables de l'excavació van rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials per la seva tasca. Alguns guerrers de Xian es van poder veure a Barcelona, ja que van ser un dels principals atractius del Fòrum de les Cultures del 2004.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Parlem de cultura, parlem de música. El dia 22 d'abril es fa a Calella la 44a edició del Juguem Cantant, una activitat organitzada pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i on hi participaran corals d'escoles de música.
A Calella es fa la trobada de corals del Maresme i centenars d'infants es reuniran per jugar i sobretot cantar.
Cantaran una composició, una cantata, creada per la calellenca Marta Tarrides. I per això la saludem a l'Infovespre. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, Marta, situant-nos una mica, explicant ben bé això del Juguem Cantant. Exactament a què ens estem referint? Què és això?
A veure, el Juguem Cantant és una activitat que es fa cada any, més o menys per la primavera, que organitza el CSIC, que és la Societat de Corals Infantils de Catalunya. Llavors es tracta d'un dissabte al matí, les corals infantils de Catalunya, en aquest cas aquí a Calella farem el Maresme, doncs totes les corals es troben i primer fan tota una sèrie de... Bueno, fan un assaig, no? Perquè durant... A partir del gener han estat treballant tota una sèrie de peces, una cantata en concret, que després es fa el concert aquest dia. Uh-huh. Llavors, durant aquest matí d'aquest dissabte, es fa l'assaig de totes les corals conjuntes i després es passen... estan una estoneta jugant, compaginant això, música i joc. Uh-huh. I aquest any els que organitzen el Juguem, no? Els del Cau de Calella. Uh-huh. Llavors fan tota una sèrie d'activitats i els jocs, i després ja es preparen i es fa el concert, que és aquest concert que han estat treballant a partir del gener. Uh-huh. I això serà el 22 d'abril aquest any, i aquí a Calella.
Et serà la vigília de Sant Jordi, com bé dius, Marta, a la vigília de Sant Jordi, el 22 d'abril, aquí a la ciutat, més o menys. A quanta canalla reuneix una activitat així?
Mira, estem parlant de més de 200 nens, de 4 a 7 anys. I aquest any es fa aquí a Calella perquè l'Escola de Música celebra de la fàbrica celebra 20 anys. Llavors, clar, aquí a Calella per aquest motiu. I això, ja plega això, uns 220 cantaires.
Es fa aquí a Calella i, a més, per això truquem i parlem amb la Marta Tarrides, perquè la cantata, aquest concert que es farà, també parla de Calella, aquesta cantata que ha estat doncs, composada per ella mateixa, per la Marta, parla de Calella, parla de les nostres tradicions, d'alguns dels nostres emblemes. Tenim entès que el narrador és en Mastega Mosques, aquest cap gros tan fantàstic de la colla de geganters. Explica'ns una mica això, Marta, com és aquesta cantata?
Sí, sí. Mira, a veure, la idea d'això, de fer la cantata, és que normalment s'agafen cantates que ja estan escrites, que n'hi ha moltes i de molt boniques. Però l'any passat va sorgir la idea, també amb la Gemma Ruiz, que havíem dirigit una de les corals de l'escola, de música, i va proposar, mira, per què no la fas tu, la cantata? I vaig dir, i m'hi vaig engrescar. I clar, pensant en què era el 20è aniversari, en què era aquí a Calella, doncs em va venir el cap, com que jo també formo part de la colla de gegants, no?, d'aquí a Calella, doncs, de fer una cantata al voltant de les tradicions i de la cultura popular d'aquí. I llavors vaig agafar com a narrador, com a fil argumental, doncs el personatge d'en Mastega Mosques. I bueno, hi va passant, bueno, hi ha com unes 8 cançons i totes van en relació doncs, amb Mastega Mosques, els gegantons, els gegants, els diables, bueno, una miqueta de cultura popular i de cercavila. Mm. És així tot engrescadora. No sé, mira, em fa molta il·lusió i també l'haver comptat amb mi com per composar-la, doncs, em fa molta il·lusió. I vaig pensar en aquest tema.
Mm. Suposo que al ser una cantata, quan hi ha un narrador, hi ha cançons, tot plegat té un missatge, no, Marta?
Sí, bueno, és una història. No deixa de ser una història així senzilla per nens. Però, bueno, inclou aquests punts així de gegants i això que la fa festiva. El fil argumental és això, tot el, bueno, una sèrie de... És que ara no sé si desvetllar-ho o no, mm-hmm. perquè la gràcia és la sorpresa, no, del dia. I, bueno, és això, són cançons al voltant d'aquests personatges, i dels gegants i del Mastega Mosques. Que qui vulgui saber del que va, que vingui a escoltar la cantata.
Ho deixarem, doncs, aquí en aquesta incògnita, i ho descobrirem el dia 22 d'abril, això, en aquesta cantata, en el Juguem Cantant. Clar, aquí a Calella sí que coneixem en Mastega Mosques, coneixem els gegants, els gegantons, però, clar, això ho canta gent de tot el Maresme, no?
Sí, de tot el Maresme i part del Barcelonès. I aquests nens, que ja han començat a assajar, alguns ja han començat a preguntar-se qui és aquest Mastega Mosques, i estan com tots una miqueta així, a veure què serà, no? Tenen ganes de conèixer de què va aquesta cantata del Mastega Mosques, i estan com il·lusionats a veure quin és aquest personatge.
Tenen ganes de conèixer-ho perquè en saben d'ell a través d'aquesta cantata que estan assajant, i tenim entès també que el dia 22 d'abril, clar, faran de narrador, per tant, el podran conèixer, i altres elements d'aquest folklore festiu calellenc també.
Sí, sí, esperem, bueno, comptarem amb els gegantons i alguns capgrossos, i esperem que els gegants grans també puguin ser-hi.
Per tant, una gran festa, que es farà, situem el lloc on es farà, hem dit, al Parc del Mar?
Al Pati de l'Os, al matí, serà un matí, si és tot festiu, al Pati de l'Os.
Doncs tota la informació que es pot donar fins ara d'aquesta cantata, d'aquest Juguem Cantant, l'hem volgut traslladar avui a l'audiència, aquest gran esdeveniment de corals infantils que s'està preparant aquí a Calella per la vigília de Sant Jordi, per el dia 22 d'abril. Avui n'hem parlat a l'Infovespre amb la compositora, amb l'autora de les cançons de la cantata que cantaran les corals infantils del Maresme aquí a la nostra ciutat, amb la Marta Tarrides. Marta, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona.
Moltes gràcies a tu.
I seguim parlant de música, però ara d'un àmbit diferent. Parlem d'òpera. Rigoletto, de Giuseppe Verdi, és l'òpera que han escollit el Centre Musical de Can Salom i l'Estudi de Guitarra de Calella per la sortida que organitza aquest any per anar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. És una de les grans produccions de la seva temporada operística, amb una posada en escena minimalista, trencadora, i la direcció musical de Ricardo Frizza. I hi haurà el debut de Javier Camarena i Antonio Siragusa en el rol del duc de Màntua. El desplaçament en autocar i l'entrada al Coliseu barceloní costen 115 euros. Serà el diumenge, dia 2 d'abril a la tarda.
Sortida des de Calella a les 3 de la tarda per gaudir de la representació de les 5 de la tarda del diumenge, dia i horari d'altra preferència per als habituals del Liceu. La situació de les localitats permetrà gaudir al màxim de la producció que presenta per aquesta temporada operística.
Rigoletto és una història de passió, d'enganys, amor i venjança que té com a protagonista el bufó geperut de la cort del ducat de Màntua.
Una obra que resulta familiar a orelles dels espectadors, especialment per una de les seves àries, La dona de Mobile, que va popularitzar el tenor Luciano Pavarotti. És un dels motius que ha fet decantar-se per Rigoletto, segons ha explicat el director del Centre Musical Can Salom, Albert de Brius, en una entrevista a l'Infomigdia de Ràdio Calella Televisió.
Rigoletto és una de les òperes, potser de les 5, 6, 7, 8 primeres, per fer una miqueta apropar al públic, no? en el món de l'òpera, juntament amb La Traviata, juntament amb Bohem, amb tots que són obres de repertori, que es diuen, no? que qui menys ha escoltat un dels fragments, com ara sentíem aquesta fabulosa Donna e Mobile pel Luciano, segurament que tothom l'ha sentit en mil ocasions. Unes localitats realment bones, entre segon i tercer pis, i relativament centrals. Evidentment una acústica boníssima, no cal dir que els experts diuen que el segon pis és on hi ha la més bona acústica.
Les entrades són limitades i encara n'hi ha de disponibles al preu de 115 euros, que inclouen també el desplaçament en autocar. Per a la funció del 2 d'abril, el repartiment el formaran el tenor Antonio Siragusa en el paper de duc de Màntua, el baríton gironí Àngel Òdena en el paper de Rigoletto i la soprano Maria José Moreno com a Gilda. Per complementar-ho, el Centre Musical Can Salom ha programat una conferència gratuïta i en aquest cas oberta a tothom sobre el llibret basat en el drama escrit per Víctor Hugo el 1832. Anirà a càrrec del divulgador del Liceu, Pol Avinyó.
Doncs arribats a aquest punt a l'Infovespre, ens queda per fer la previsió del temps.
Dimecres amb el cel poc ennuvolat. Per demà també cel poc ennuvolat. A partir de la mitja tarda es formaran alguns intervals de núvols baixos. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, igual que la màxima. Hi haurà vent d'intensitat entre feble i moderada, amb cops forts i algun de molt fort, sobretot durant la primera meitat del dia. De manera que hi haurà també un avís notable per l'estat de la mar.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui dimecres, dia 8 de febrer. Trobaran més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com sempre, acabem amb un tema musical relacionat amb una efemèride. Tal dia com avui, però de l'any 1935, va néixer el rei del rock, Elvis Presley, a Mississippi, coincidint també amb dia, no el mateix any, però sí amb el naixement de David Bowie, l'any 1947. Avui escoltarem una cançó del primer a néixer del rei d'Elvis Presley. És aquesta.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Doncs ja ho ha dit ell, és el Love Me Tender. Amb aquesta cançó acabem i els desitgem una molt bona nit.
And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always